A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja ho sabeu que a aquesta hora us oferim sempre un cop a la setmana un repàs a la literatura infantil i juvenil, de fet un repàs a un llibre en concret. Normalment entrevistem un autor o autora parlant d'un dels seus llibres, però a aquestes alçades de l'any, en aquesta proximitat amb les festes d'Arenques, doncs el que fem també sempre és que el nostre coordinador, en Pere Martí, ens visita i ens planteja, doncs, d'una banda, un repàs a l'actualitat del moment en literatura infantil i juvenil dels darrers setmanes i mesos, i també algunes recomanacions de cara a aquests dies de Nadal, que els llibres també són un bon element per poder obsequiar als infants i als joves. Pere Martí, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tothom.
I en tot cas, com dèiem, per repassar una mica això, no? Com ha anat el trimestre?
Sí, coses bones, com sempre, i coses no tan bones. S'han donat uns quants premis en aquest trimestre, per exemple, els Premis Juncer de 2022, que dona l'Associació Professional d'Il·lustradors, i destacar que entre els premiats hi ha hagut la Mercè Galí, que és vilafranquina d'adopció, per tant, la felicitem. També es va donar el Premi Maria Rius d'Il·lustració.
Maria Rius, que també és penedesenca.
Exacte, que també és de Sant Pere de Riudebitlles, i que, com que és una de les grans il·lustradores del país, doncs les llibreries Laia, que van crear aquest premi, li van donar el seu nom. El Premi d'Honor el van donar a Cavall Fort pels seus 60 anys. El Premi d'Il·lustració el va guanyar el Gusti, en Gustavo Ariel, aquest il·lustrador argentí que està fincat a Barcelona des de fa molts anys, no? Encara seguim en premis. També el Joaquim Ruïra es va donar ara a la nit de Santa Llúcia, aquest mes de desembre. El va guanyar en Gerard Guix, conegut sobretot com a autor teatral, però que ha fet una incursió en la literatura juvenil, amb una obra, Un far a la fi del món, que ens planteja una història d'un noi que se n'ha d'anar a viure en un far amb els seus pares per qüestions de feina, i aïllat una mica de tothom. Pinta bé el llibre. Sortirà aviat. En canvi, el Premi Folch i Torres va quedar desert. Al revés de l'any passat. L'any passat el Ruïra va quedar desert i el Folch i Torres es va donar. Aquest any ha estat al revés. El jurat ho va justificar dient que es havien presentat poques obres i que no tenien la qualitat suficient. Dintre d'aquests premis i homenatges, també recordar que el CLISCAT, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, que ara s'ha, podríem dir, rebatejat IBICAT, perquè forma part de l'IBI, de l'Associació Internacional de Literatura Infantil i Juvenil, va fer, per commemorar els seus 40 anys, ho va voler fer d'una manera una mica especial, i va homenatjar 40 grans noms de la literatura catalana vius, nascuts abans del 1950. És a dir, que tots tenien més de 70 anys. I va ser una festa molt bonica, amb gent que veritablement, bueno, tots es mereixien aquell homenatge, des de bibliotecàries, escriptors, il·lustradores, hi havia des de la Pilarín Vallès, passant per la Maria Rius, i escriptors, doncs, des de l'Andreu Sotorra, bibliotecàries... Bé, va ser un homenatge merescut. Van dir que el repetirien periòdicament, no sabem si serà cada 5 anys, ja es veurà, però és una bona idea de, el que podríem dir els sèniors, les persones que han destacat en el món de la literatura infantil i juvenil, que se'ls hi fes aquest homenatge. Com a nota trista, recordar la mort de l'Antònia Cortijos, que per molta gent potser no els sonarà gaire. Va morir atropellada anant amb la moto seva, tenia 74 anys, a Barcelona, per un camió, i a l'acte va morir. Era l'esposa d'en Jordi Sierra i Fabra, que hem entrevistat moltes vegades.
Sí.
Un dels grans noms de la literatura infantil i juvenil, no només catalana, sinó també la de l'espanyola. Ella era il·lustradora, dissenyadora, era l'ànima de la Fundació Jordi Sierra i Fabra, i també havia publicat diverses novel·les, fins i tot una de juvenil, però ella en castellà. Bé, el nostre record i el nostre condol amb en Jordi, que tantes vegades també hem entrevistat. Aquest any, dintre dels aniversaris, s'ha celebrat el 150è aniversari de la Francesca Bonne-Maison. Va néixer el 1872 i va morir el 1949. Va ser una dona que va tenir un pes extraordinari en la lluita feminista, en de reivindicar els drets de la dona. Va crear la Biblioteca de la Dona a Barcelona, que va tenir un èxit extraordinari, però és molt poc coneguda la seva faceta de recopiladora, juntament amb el seu home, de rondalles i de llegendes tradicionals. Aquest aspecte el lligaria amb la literatura infantil i juvenil, i per això, encara que sigui ja a final d'any, he volgut també tenir aquest petit record per a la Francesca Bonne-Maison, perquè ja dic, va publicar durant molts anys una sèrie de rondalles a la premsa de l'època, fonamentalment, i l'assignava Framar, que era el pseudònim que compartien Fra de Francesca i Franar i de Narcís, el seu home. I bé, les llegendes i rondalles que ella va recollir, jo, ara que recordi, no es troben recollides en cap volum, per tant, no en podem gaudir fora que no anem a la premsa del moment. Pensant en el 2023 que tenim a tocar, i que ja començarem el programa a partir del 10 de gener, que ja és l'últim d'aquest any, recordar que com a esdeveniments importants del 23 tenim el centenari d'en Josep Vallverdú.
Un nom dels grans, eh?
Un dels clàssics, juntament amb l'Emili Teixidor, amb en Carbó, amb en Sorribes, i que podrem celebrar el centenari en vida, cosa que poquíssimes vegades ha passat. Va passar també amb la Joana Raspall,
no?
Exacte. Ara el podrem celebrar, si tot va bé, esperem-ho i ho desitgem-ho. Des d'aquí el felicitem i alguna cosa farem també relacionada amb l'any Vallverdú, si tot va bé. També serà l'any Rosa Sensat, perquè farà els 150 anys del seu naixement. Rosa Sensat, una dona lligada al Penedès, de Saifores, una gran divulgadora de la literatura infantil i juvenil i una mestra reconegudíssima, fins al punt que l'Associació de Mestres Rosa Sensat van voler portar el seu nom, no? I per últim, dintre dels aniversaris, potser segur que me'n deixaré algun, però ho he mirat així una mica per alt enllà, també recordar que el 2023, si no hi ha res de nou, es faran públics els resultats de les consultes del Pla Nacional del Llibre i la Lectura. S'han fet tota una sèrie de trobades amb tots els sectors implicats, editors, llibreters, bibliotecaris, escriptors, ensenyament, cultura, s'han fet, no sé si eren, sembla que eren 12 grups de treball i hi han participat més de 150 persones diferents per aportar una anàlisi a fons de com està la literatura infantil i juvenil i sobretot la lectura, perquè els índexs de lectura, sobretot escolar, pel que es veu amb les proves PISA i amb les proves que es fan a finals de cicle, no són bons ni pel que en diem lectura comprensiva ni pel que en diem lectura literària. El Consell Nacional del Llibre i la Lectura és el que rebrà tots aquests, totes aquestes aportacions i determinarà quins són els plans que s'han d'aplicar amb una perspectiva bastant llarga fins al 2030. Per tant, esperem també aquests resultats per veure si veritablement es potencia de nou la biblioteca escolar, que és molt important, si es potencia la biblioteca personal, etcètera, etcètera.
Quan dius la biblioteca personal és que els nanos aprenguin a tenir els seus llibres
a casa seva, a la seva
habitació, no?
Això mateix, perquè una de les coses que en aquestes trobades es va discutir molt va ser que les cases, i a més hi ha estudis a nivell europeu, que les cases on hi ha llibres, els nens i nenes surten més lectors, tenen més facilitat de comprensió i, per tant, no fracassen tant a nivell escolar. Per tant, és molt important que a les cases hi hagi llibres. I moltes vegades els únics llibres que entren a les cases són els llibres escolars. Aquests últims anys s'ha fet una reutilització mal entesa dels llibres literaris, dels llibres de lectura, que ha fet que els llibres de lectura, pràcticament, ja ho hem parlat altres vegades, es convertissin en llibres de text. I això és greu.
Perquè es queden a l'escola, no van a casa. Es queden
a l'escola, en compren 25 exemplars, punt per cada nen, però jo que sé, 25 exemplars d'un llibre d'en Carbó, i és com un llibre de text més. I això no pot ser. El nen ha de tenir el llibre de lectura que s'ha triat perquè es considera que té un valor, etc, que sigui seu, que si va l'autor li pugui signar, que el pugui portar a casa i compartir-lo.
I rellegir-lo.
Rellegir-lo i formar part de la seva biblioteca. I això és una altra de les coses que també s'ha discutit, entre moltíssimes d'altres, lògicament.
Doncs hi ha molta feina per endavant,
sí,
per fer pel que
sí,
ens dius.
Sí.
Bé, no es resoldrà segurament tot el 2023, però el que sí resoldrem tot seguit és aquelles recomanacions que ens acostumes
anem
a fer
molt ràpid,
aquestes alçades de l'any.
Sí.
Aquest el conec, aquest
llibre. El coneixes. Bueno, ja que ha sortit ara de cara a Nadal, aquest meu, que ja en parlarem si un cas més calm un altre dia, Què passa, Carbassa?, aquest recull de rodolins, que és una bona iniciació a la lectura per la canalla, tant de text com d'imatge.
Quin editorial?
L'ha publicat l'editorial Barca Nova i ha sortit, va sortir el mes d'octubre, per tant, de cara a la campanya de Nadal.
Què passa, Carbassa?, del Pere Martí, que ens acompanya avui. Pere, quines edats més o menys el recomanaries?
Això a partir de 3 anys. Ahir vaig trobar una àvia i em va dir: oh, la nena està encantada amb els rodolins. I em diu: iaia, aquest no me'l llegeixis, que em sembla que ja me'l sé. I quan veu el dibuix, ella ja repeteix el rodolí, perquè si veu la zebra, doncs sap que el text, com que li han llegit no sé quantes vegades, llavors, lògicament, a partir de 5 anys o així, ja poden llegir-los directament ells.
Perquè els rodolins són tots teus, però, en canvi, les il·lustracions que els acompanyen són totes d'autores diferents.
Exacte, hi ha 7 il·lustradores, perquè són 7 blocs, el llibre té 7 blocs, i per tant, per cada bloc hi ha una il·lustradora. En aquest cas, doncs, animals de la granja, les joguines, anem al bosc, mirem el cel, animals salvatges, fem esport i els oficis. Ben variat, tant per il·lustració com per textos.
Un bon regal per poder fer cagar el tio, per exemple.
Exacte.
Més llibres.
Un altre de preciós, Una cançó per a cada ocasió. La Núria Casas ha recollit cançons molt populars, des del Ball Manetes, passant per Un esquimal perdut al desert, La barqueta, si la barqueta es tomba, nena, no tinguis por. Moltes cançons que algunes es cantaven a l'escola, es cantaven a les famílies. Cada dia al dematí ens desperta el gall, etc, etc. El Ball de la Cibada. Un conjunt de cançons que hi ha la música, la lletra, també una petita explicació de l'origen de la cançó, d'on prové, i després fins i tot hi ha una sèrie de recursos per treballar aquella cançó. Si va bé per adormir el nen o la nena, si va bé més aviat per despertar-lo i fer-li pessigolles, el que en diríem recursos. Un llibre preciós, molt ben il·lustrat, a més, per en Quim Amate, publicat per Estrella Polar, per tant, una bona recomanació per Nadal també, de la Núria Casas, Una cançó per a cada ocasió.
Aquí diríem a partir de 5 anys,
sí, a partir...
I en endavant,
i sobretot,
perquè també la gent gran, els familiars,
sí, sí,
o fins i tot els mestres, no?, poden tenir un bon recurs.
Pels mestres, pels pares, perquè moltes vegades dius: ai, aquesta cançó només recordo la primera estrofa. En canvi, aquí la tindràs, tens la música, fins i tot, si vols llegir la partitura, si en saps, perquè no tothom pot llegir la música, però bé. També, per petits, però per no tan petits, un àlbum preciós, Tàpies en diumenge, que és una mica un petit recorregut per l'obra de
Tàpies. Tàpies.
Són un recull de, ara no sé si és una vintena d'obres seves, i estan imbricades en una passejada Antoni Tàpies, el pintor, fa per Barcelona. És un llibre preciós, molt ben il·lustrat, que podríem dir gairebé que és un d'aquests àlbums per adults més que infantil, però que també, per què no, per començar a introduir els nens en l'art, ja n'hi ha molts de llibres, n'hi havia sobre Picasso, n'hi havia sobre Miró, n'hi havia sobre Chagall, sobre tants...
Jo et dic una cosa, Pere, em sembla que aquest llibre me'l compraré perquè així potser acabaré d'entendre l'Antoni Tàpies, també.
Segons quines coses de Tàpies, sí.
Quin editorial és?
L'ha publicat la Fundació Tàpies, la mateixa fundació que hi ha fins i tot un dels, diguem-ne, capítols, tot i que no podem parlar ben bé capítols perquè està tot molt unit, és la cadira i el núvol que presideix la Fundació Tàpies, doncs també hi surt aquí. Tàpies en diumenge, de la Núria Oms, il·lustracions d'en Lluís Ferrer, publicat per la Fundació Tàpies. Un altre llibre.
Aquest que portes ara, em penso que és una col·lecció que ja ens sona, no?
Exacte.
Un autor que coneixem.
Un autor que coneixem, l'Oriol García Quera, és autor dels textos i de les il·lustracions, i d'aquesta col·lecció...
És un còmic, en aquest cas, eh?
Exacte, un còmic en aquesta col·lecció
adults,
que hi hem comentat. Per adults i
joves,
a partir de 12 anys, jo diria, perfectament. Hi ha una investigació sempre històrica molt a fons, acaba de sortir... Jo el vaig rebre la setmana passada, per tant, espero que el trimestre que ve en puguem parlar directament amb ell.
Com es titula?
Es titula Feudals, Castellet no s'enfonsa. I també es desenrotlla, lògicament, a la nostra comarca.
Aquí al Penedès, a Castellet.
Exacte, està patrocinada aquesta col·lecció Tras del Temps per l'Ajuntament d'Olèrdola, com altres llibres d'aquesta col·lecció. Per tant, Feudals, Castellet no s'enfonsa, de l'Oriol García, que era publicat, com tots els llibres d'aquesta col·lecció, per en Rafael Dalmau, editor.
Mm-hmm. Doncs home, hem fet un bon repàs d'algunes propostes que podem... I n'hi ha moltes més. Aquí hem de recomanar també que tothom passegi, si pot ser acompanyat dels infants, i vagi a les llibreries, doncs miri, remeni i acabi agafant allò que li interessa més, no?
Exacte, i ara que s'acosten aquestes festes en què els regals de vegades fins i tot són excessius, pensem sempre, sigui el Cagatió, sigui els Reis, que hi hagi algun llibre. És fonamental.
Doncs Pere, ara sí que ho deixem aquí per avui i per aquest any, però nosaltres continuem amb el Llegir per Sentir a partir del mes de gener. Pere, que passis una bona entrada d'any.
Moltes gràcies a tothom i molt bones festes, també.
Adéu-siau.